els podcasts de Ràdio Estel.
Àngels, amb el suport de la Fundació Llegat Roca i Pi. Àngels, amb David Serra.
Què tal? Bona tarda a totes i a tots. Gràcies per ser amb l'orella atenta a Ràdio Estel i al programa Àngels. Us recordem que el nostre propòsit és donar veu i escoltar a totes aquelles persones, a totes aquelles entitats que treballen diàriament per ajudar el tercer sector social, i que aquest espai no seria possible sense l'impuls i sense la col·laboració de la Fundació Llegat Roca i Pi, com tampoc seria possible sense el Joan Andreu Parra fent tasques a la producció i la Paula Moreno a les vies de so. Qui es parla, com sempre, David Serra. Va, comencem. La Federació Europea d'Associacions de Persones Sense Sostre defineix a la persona sense llar com aquell individu que no pot accedir o conservar un allotjament adequat, adaptat a la seva situació personal, permanent, i que proporcioni un marc estable de convivència, bé sigui per la manca de recursos econòmics, bé sigui per les dificultats personals o socials per portar una vida autònoma. Això que potser per a molta gent és del tot inimaginable, passa. I malauradament no som fets aïllats. Hi ha massa homes, hi ha massa dones sense sostre. Només a Barcelona, 3.491 persones no tenen llar. Són dades de l'últim recompte que es va fer el mes de maig d'aquest any. D'aquestes, 895 dormen cada nit als carrers de la ciutat comtal. Davant d'aquesta problemàtica hi ha persones i entitats que tenen una inquietud comuna: atendre la gent que es veu obligada a dormir en una llar d'acollida, en un centre residencial, en un alberg o, com dèiem, al carrer. I una d'aquestes entitats és Assís Centre d'Acollida, que aquest 2001 celebra els seus 20 anys d'història, i aquí volem conèixer una mica més. Per això aquesta tarda ens acompanya l'Àngels, el seu director, el Jesús Ruiz. Hola, Jesús, bona tarda.
Hola, bona tarda.
I moltes gràcies.
A vosaltres.
Sortirem d'aquí, ara escolta'm bé, crec en tu perquè no he sabut ni ser despullar-te els ulls o predir-te el gest. Ja
el que escoltem és El senyal que esperava, és la cançó dels Amics de les Arts, una cançó que acompanya el vídeo de la campanya Amb tu seguim en marxa, una campanya que recentment ha rebut el Premi Montserrat Roig, heu rebut, Jesús, el Premi Montserrat Roig al Periodisme i a la Comunicació de Periodisme i Comunicació Social de Barcelona 2020, un premi concedit per l'Ajuntament de Barcelona. Jesús, aquí en aquest cas el jurat, bueno, imagino que per una associació, tot i que no he rebut uns quants, però premis com aquests són d'aquells que fan empenta i que ajuden a tirar endavant i de dir, ostres, estem fent molt bé la nostra feina.
Bueno, per nosaltres va ser un reconeixement sobretot a la gent que va estar recolzant el projecte, sobretot a les voluntàries i voluntaris que en un moment de confinament, en un moment de pandèmia com el que estàvem, van acompanyar l'entitat per seguir en marxa, per poder tirar endavant en l'atenció a les persones que, quan ens van dir que tenien que estar a casa nostra, es van quedar moltes persones al carrer, no? I moltes que no disposaven d'informació i orientació, i que els tècnics del centre 6 van quedar a peu de canó col·laborant amb altres tècnics de l'Ajuntament de Barcelona i d'altres entitats per acompanyar aquestes persones que quedaven al carrer.
El jurat en aquest cas va valorar, entre moltes altres coses, el to positiu, optimista i vital de la iniciativa, eh? Positiu, és a dir, positivitat, optimisme i una iniciativa vital. És això el que voleu transmetre i el que transmet realment aquest vídeo?
És el que necessitem transmetre a les persones que acompanyem i sobretot a les persones també que ens acompanyen en el seu procés d'atenció a les persones sense llar. És... tot està per fer i tot és possible, hem de continuar, hi ha sortides, i en un moment de crisi social i sanitària com la que vam viure, era necessari tenir aquest to positiu per poder tirar endavant i per poder seguir en marxa.
Jo us recomano molt que el mireu amb calma, tranquil·litat, i no només una vegada, perquè és d'aquells vídeos que es poden veure dues, tres, quatre vegades que calgui i anar captant el missatge, i el trobareu fàcilment a internet. Escolta, aquesta iniciativa, que no només repeteix la crida per sensibilitzar en la problemàtica de les persones sense llar, també per garantir aquests drets bàsics, que vosaltres també oferiu, que doncs, poden ser tan simples per la majoria de la gent, però tan complicats per altres, com són l'alimentació, tenir un treball digne, etc.
Intentem treballar en la mesura de lo possible des d'una perspectiva integral. Cada persona és un món, intentant fer una atenció individualitzada, no? Malauradament, cada vegada ens trobem més persones a les que acompanyar i els seus processos vitals que fan que arriben a una situació de sense llar són molt diferents. Per això intentem donar resposta, en la mesura de lo possible, a les necessitats específiques de cada una d'aquestes persones. I per això aquesta varietat de projectes i de programes. No?
Sí, sí, sí.
Des dels serveis bàsics, a l'ocupacional, a habitatge, salut...
Intentarem almenys posar una pinzelladeta a cadascun, a tots ells, perquè val la pena conèixer-los. Escolta, heu notat un increment de persones doncs, necessitades, en aquest cas d'una llar o dels vostres serveis i instal·lacions, arran de la pandèmia?
Sobretot, va haver una primera, durant el confinament, vam patir una emergència alimentària, és a dir, va arribar molta gent que no... Tot i viure en una habitació de relloguer, una habitació de lloguer, bueno, un pis de lloguer, vam veure els seus recursos econòmics minvats i van tenir que apropar-se. I després del confinament vam començar a rebre una emergència habitacional de gent que començava a no tenir recurrència en els seus ingressos, sobretot persones que estaven vinculats al sector cures, al sector restauració, i que es veien abocades això, a sortir a carrer, no? I a pensió. Se l'havien acabat els recursos. Mantenim la situació que teníem, s'ha incrementat, veníem d'una crisi del 2008 que pensàvem o ens deien que havien superat, però se'ns han ajuntat dos crisis, la del 2008 i aquesta del 2020, una crisi sanitària i social que ha abocat i que està abocant a molta gent a situacions de sense llar.
Clar, que l'únic que fa és posar més sobrepès, no? I que es va arrossegant i encara és més complicat per les persones que ho pateixen principalment i bàsicament, però també per tots vosaltres.
El que ens està passant és que quan parlem de sense llar, tu ho deies molt bé, no? No només parlem de les persones que estan dormint al carrer, sinó de diferents situacions, i moltes d'elles estan vinculades a disposar d'un allotjament, ja sigui un allotjament precari o un allotjament que pot abocar en poc temps al carrer. Hem detectat, i això ho has visibilitzat, aquesta pandèmia, el sensellarisme ocult, no? És gent que dorm al sofà de casa d'un amic, gent que utilitza, o dones que tenen que fer intercanvis sexuals per poder mantenir-se dintre d'una llar, és a dir, al final anem desplegant totes les estratègies que tenim per no acabar abocats al carrer, però malauradament, si no posem recursos destinats a cobrir aquestes necessitats, tindrem un problema encara més gran,
sí, sí.
Encara més gran.
Recursos com els que poseu i els que oferiu a sis centres d'acollida. Vosaltres vau néixer l'any 2001, és a dir, ara fa 20 anys. Bueno, tot i que sí que dos anys abans ja es va començar, diríem, a gestar el projecte, a redactar-lo. A quanta gent esteu oferint ara els vostres serveis actualment, més o menys?
Nosaltres venen una mitjana d'entre 110 o 120 persones cada dia a rebre els serveis d'esmorzar, dutxes, canvi de roba, higiene personal, activitats, atenció social. Actualment també disposem d'unes prop de 70 persones en pisos i centres residencials de sis.
No només pisos, perquè aquí també hi ha pisos per una banda, que ara en parlarem, però m'imagino que per les persones sense llar és important això, el fet de tenir un pis, encara que sigui compartit amb poca gent, o per ell mateix, o que hi visqui sola. I després centres residencials també, més grans, doncs ja comparteixen i molt més espais, no? Però també hi ha una part d'independència en aquestes, en llocs més independents per ells, entenc.
Dies com avui ens demostra la necessitat de tenir un sostre, i més que un sostre, de tenir una llar, sobretot per la gent que està dormint a l'espai del carrer. Clar, nosaltres vam començar amb habitatges, disposem a prop d'una trentena, ara hi ha una trentena d'habitatges, amb un nombre, per això, amb pisos que estan compartits per... Hi ha casos d'una persona, de dos, i en algun cas de tres. Durant la pandèmia, com et deia, vam tenir tota una emergència habitacional i vam posar en marxa la Llar Impuls, un espai cedit per les germanes benedictines, on vam poder deixar espai per 7 dones, que és una casa compartida amb habitacions, però tenen espais comuns.
Sí.
Des de la perspectiva d'acompanyament social. I fa doncs, aproximadament uns 6 mesos vam posar, en aquest cas és un espai cedit per les germanes franciscanes de la Nativitat, que ens van cedir un espai on hem pogut crear, amb el recolzament de l'Ajuntament de Barcelona, la Violeta. En aquest cas és una perspectiva de prevenció, és a dir, la idea és que puguin arribar dones que no acabin en el circuit del sensellarisme i que puguin mantenir, si és possible, el contacte amb els seus serveis socials de referència.
És a dir, són dones, en aquest cas, que encara no s'han vist obligades, doncs, per les necessitats que siguin, o que s'han vist privades de poder tenir una llar.
Exacte.
Les acolliu i de manera, em sembla que fins i tot doncs, és una... Parla d'una residència d'inclusió, no? Un centre residencial d'inclusió.
Exacte, és un centre residencial d'inclusió que arribarà a 26 places i on treballem des de la perspectiva de l'acompanyament emocional, des de la perspectiva de la inserció laboral. De fet, en aquests 6 mesos, ara fa una setmana traiem les dades, el 50% de les dones que han entrat estan treballant, han trobat feina. És a dir, és aquesta part de si caus, estem aquí, t'acompanyem i donem les eines perquè tu, per tu mateixa, puguis tornar a tirar endavant.
I és diferent caure, estar sola i estar al carrer, que estar acompanyada i sobretot gent que t'escolti, gent que t'ajuda. Doncs, dins de la dificultat que tenen, almenys se'ls hi posa una miqueta més fàcil i les dades ho demostren.
Sí, és així, i al final no deixa de ser un exercici d'empatia, no? Quan estem contents i tenim una bona notícia, necessitem compartir-la amb les persones més properes i quan tenim algun moment de dificultat, evidentment que també necessitem el recolzament de les persones més properes, no? Nosaltres diem moltes vegades, no som la seva família, però en molts casos som el que més s'assembla, no?
Sí, sens dubte. Jo sempre he tingut la sensació que les persones sense llar són aquelles, sobretot les que dormen al carrer, que es van obligades a dormir al carrer, són com invisibles. És a dir, els veiem i gairebé ja estem acostumats. És molt dur, això, però ni ens n'adonem que hi són. Creus que el sensellarisme és encara una problemàtica massa invisible per la majoria de la gent?
És una problemàtica, com tu bé deies, és una problemàtica invisible perquè la tenim als carrers de la nostra ciutat i aquestes dades que tu donaves són les dades que veu. Jo porto 18 anys en el sector i són les dades que he escoltat sempre. Ha pujat, ha baixat, quan hi ha moments de crisi com aquest puja, però encara hi és, no? I és veure de quina forma donem resposta a les necessitats, és a dir, tenim pisos buits i tenim gent al carrer, no? I a més, gent amb problemàtiques afegides, en alguns casos de problemes de salut mental, i queden invisibilitzades a la nostra societat. El problema és que quan les visibilitzem és per crear espais que, o arquitectura perquè no estiguin al nostre portal, o arquitectura perquè no estigui a la porta del nostre garatge, o perquè no estiguin a la porta d'un caixer. És a dir, les visibilitzem per fer-les fora. I també ens passa, i això tenim dades també que hem treballat des de l'Observatori Atento i les enquestes de perfil, que en alguns casos quan es visibilitzen és per exercir la violència contra elles. El 47% de les persones que dormen als carrers han patit violència vinculada a delictes d'odi, aporofòbia.
I amb les dones això encara és més evident. Si ho pateixen més, diríem. Estàs parlant d'un 47%, no? M'has dit? En el cas de, segons l'enquesta mateixa que vau fer vosaltres, diria que aquest mateix any, hi ha un 82% de les dones consultades que ha patit diferents formes de violència psicològica, física o sexual al llarg de la seva vida. No vol dir que l'hagin patit mentre eren al carrer, però un 64% de les dones que es troben en situació de sense llar han patit violència al carrer i delictes d'aporofòbia. És que un 64% és una animalada.
És ser dona i dormir al carrer és un símptoma de vulnerabilitat encara més i estan exposades a una violència... La violència que suposa estar sense llar, estan exposades a una violència física i estan exposades a una violència sexual. Aquestes dades que tu donaves són quan vam fer aquest informe de l'Observatori Atento, que són 5 entitats, i que ens reflectia aquesta vulnerabilitat que pateixen les persones sense llar i especialment les dones. I a més, en el cas d'aquestes persones, moltes d'elles en altres problemàtiques, com et deia, no? Vinculades a malalties, vinculades a problemes de salut mental.
Sí. I és per això que vosaltres teniu un programa concret que es diu Dones amb Llar, no? Doncs que poseu el focus precisament en la realitat, que encara fins i tot potser és més invisible, que és aquest sensellarisme femení. Què és el que us va moure a iniciar aquest programa? Que no és d'inici de sis...
Sempre quan me pregunten això ho explico molt clarament, no? 2005, novembre, tres joves cremen a Rosario Endrinar, en un pacient de Barcelona, molt a prop d'on nosaltres estàvem, i un es planteja, com a treballador social, diplomat en cultura de pau, si això està passant, si no, busquem informació i no trobem cap tipus d'informació vinculada a la violència contra les persones sense llar. Aquell any, el 2006, vam recollir totes les notícies vinculades a violència directa, estructural i cultural contra les persones sense llar a Espanya, i els resultats és que cada 5 dies moria una persona sense llar a Espanya, i era el 22% per violència. I amb un especial focus amb les dones. El 2016 teníem que marxar d'on estàvem, vam aconseguir la cessió de dos solars, molt a prop d'on estem, vam buscar els recursos necessaris per posar en marxa, ara el 2022 es posarà en marxa, ja acabarem la construcció, i es va iniciar el projecte ja Rosario Endrinal, que és un recurs de 10 apartaments per dones en situació de carrer, i el nou centre d'acollida 6. Jo crec que la Rosario Endrinal, malauradament, ens va deixar aquell any, però, si ho dic bé, la seva empremta es va motivar a fer o a crear projectes que donin resposta a altres dones que s'han quedat en la mateixa situació.
Sí, moltes vegades passa que, malauradament, per una desgràcia, s'aconsegueix que una problemàtica sigui més real, s'escolti, i al final, mica en mica, s'hi puguin anar treballant i tingui... De moment, com a mínim, veure o visibilitzar, encara que sigui lluny, la llum al final del túnel, no? Però és que, malauradament, sempre ha de passar una cosa perquè es faci.
Malauradament, raó és així. I va ser el 2016-17 quan vam decidir començar a preparar aquest projecte o aquest programa, que és Dones amb Llar. I sempre amb un record molt especial per la Rosario.
Escolta, ara, actualment, quantes dones tenen llar gràcies a aquest programa?
Com et deia, estem prop d'una setantena de places d'allotjament. Nosaltres el que hem fet, sobretot a pisos, hem incrementat exponencialment el percentatge de dones que estan als nostres pisos. Continuem atenent també a homes i continuem al centre obert atenent homes i dones, però sí que és veritat que en el cas de l'habitatge hem vinculat pisos al programa Dones amb Llar per incrementar el nombre de places. I també amb la Llar Impuls 7 i amb la Violeta, que arribarà a 26, i després aquest any amb la Llar Rosario Endrinal, la idea és créixer exponencialment, sobretot en una atenció habitacional o residencial per que les doni autonomia al final, independència i per les dones. No? Ho dèiem abans, no és el mateix tenir un sostre que tenir una llar.
Sí.
I un pis el pots convertir en una llar, ja sigui compartida o no, però el pots convertir en la teva pròpia llar, i que formi part de, ara mateix, que formi part de la teva, del teu desenvolupament personal, no? I del teu desenvolupament vital. I en aquesta etapa que ho has passat malament, com tu bé deies, que més d'un 80% de les dones que vam entrevistar havien portat una trajectòria vital amb moltes problemàtiques vinculades a violència, i que acaben exposades al carrer, i més d'un 60% tornen a patir aquesta violència, no? Però és un espai de poder tenir, sobretot, privacitat, seguretat, i totes aquelles paraules que vulguis posar vinculades a la teva pròpia llar, no?
Molt breument, perquè és que, clar, feu moltíssimes coses, però també m'agradaria parlar de Sisbert, que és un altre dels vostres programes, en aquest cas vinculat a l'inserció laboral, que també és important.
És un projecte també que ja porta 7 o 8 anys. Vam començar, estem ubicats a l'antiga escola Taver, tenia un pati de sorra amb algunes persones ateses, vam convertir el pati en honor, ens van cedir un espai al Puiget, i vam començar a treballar tot el tema de la jardineria, i això es va convertir, al principi era una qüestió d'amics, anem fent, i es va convertir en una formació on hi ha un enginyer agrònom, on participen unes 50 persones en dos cursos a l'any. És un projecte que està vinculat a la Universitat de Barcelona, a la Fundació UB. Els alumnes de Sisbert són alumnes de la UB, quan acaben tenen un títol, i la idea és el mateix, dotar d'eines i d'espais per a l'empoderament d'aquestes persones i recuperar habilitats, competències, perquè puguin sortir al mercat laboral.
Doncs, Jesús Ruiz, director de Sis Centre d'Acollida, moltíssimes gràcies per ser aquí amb nosaltres aquesta tarda, i també per tota la tasca que feu des de Sis. Mira, ens acomiadarem amb els Amics de les Arts, que crec que no hi ha millor manera que acomiadar-nos amb ells, amb aquesta cançó, El senyal que esperaves, i recordeu tots, amb tu segueixen en marxa.
Àngels.
Un podcast de Ràdio Estel.
Amb el suport de la Fundació Llegat Roca i Pi.